camins.
És normal, són molts dies, fa molt fred, la vida en veces no és com queremos. Portem ja molt de tute, el Barça no rutlla, tot es complica. Del dilluns fa mil anys, és normal arribar al divendres amb les forces justes, clar que sí. Però per això estem aquí els de Camins, la Macedònia de la ràdio, amb suc de taronja ple de vitamines. Quedeu-vos, que és millor acabar d'exprimir.
Fum, fum, fum!
Vinga, doncs, bona vesprada d'aquest divendres 17 de novembre, de desembre ja, que estem a tocar del Nadal, de desembre del 2021, dia 1 després de la bicefàlia Carme Munté i Ignasi Miranda en aquest estudi, fent un Remember When i recordant la visita del papa Benet XVI a Barcelona amb motiu de la dedicació de la Sagrada Família, una conversa que varen gaudir amb anècdotes, amb cambrers incloses, i que us recomano recuperar la carta a radioestel.cat, secció Camins, dia 16, i allà ens tenim. Gràcies per triar-nos abans de les vostres celebracions nocturnes, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Avui socials, espirituals i culturals. De tot, us explico. De seguida saludem Xavier Badia, voluntari de Justícia i Pau, i que ara ha copublicat el llibre Sortir de la presó, una aventura incerta, moments complicats, vides complicades, mirada interessant. Amb ell xerrarem sobre a què s'enfronta una persona quan recupera la seva llibertat. A més, amics, connectarem amb la Irene Brugués, directora tècnica i arxivera de CUP, àmbit cultural de Benedictines, per conèixer la tasca que fan els monestirs de dones en el manteniment de la cultura, un tema cultural i una mirada diferent. I després, tertulion dels divendres, avui amb la dupla Pursal-Cerdà, els opinadors infinits, tots dos ens donaran la seva visió de la vida i del més enllà en una nova edició de la tertúlia frenètica Totum Revolutum. Qualsevol cosa pot passar. Per cert que tenim una pregunta al respecte, a veure, la tertúlia. Però de què us ve de gust que no opinen els opinadors? Va, que tenim temes a Twitter i també podeu dir-hi la vostra. De moment guanyant Nadal, no esteu sent tampoc massa originals. I per cert, un últim per cert, us recordem que tenim en marxa un concurs que val molt la pena, dijous vinent, dia 23, pre-Nadal a tope, per començar les festes allò a dalt de tot. Camins us convida a viure el concert de Bon Nadal amb l'Aleluia de Händel, un concert que tindrà lloc a partir de 8:45 a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Només heu de consultar el nostre compte de Twitter, ja sabeu, @caminsestel, i trobareu què heu de fer, que és molt fàcil. Teniu temps fins dilluns vinent per participar. I amb el Totum i tots aquests continguts arribarem a les 9 del vespre, moment en què us donarem les nostres benediccions perquè feu el que sigui que us agrada fer un divendres a la nit. Puzzles, per exemple. Doncs vinga, endavant, fem ràdio, fem vitamines, fem la Macedònia, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Xavier Badia, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Què tal? Benvingut aquí al Camins. Xavier,
gràcies.
Hi ha vida després de la presó?
Hi ha vida, sí. Per alguns molt difícil. Depèn molt de les condicions en què s'hagi complert tot el període de condemna de presó i també de les condicions personals, familiars i socials de cada una de les persones.
Però hi ha vida, eh? Es pot tirar endavant, sí, es pot fer.
Molt i bé. Tant, i tant.
Xavier Badia és geògraf, professor de secundària, ja jubilat, va estar 2 anys fent classes a presons i ara és voluntari de Justícia i Pau. Va ser també regidor d'Igualada, vas fer moltes coses, Xavier, i vas treballar a l'àrea de Pau i Drets Humans de la Generalitat i també formes part de Federalistes d'Esquerres. És correcte tot el que he dit?
Sí, sí.
Correcte. Ara, juntament amb 4 voluntaris més, la Juli de Nadal, la Roser Garcia i la Irene Montferrer, han elaborat i coordinat una recopilació d'escrits que apropen a la realitat de les persones preses a Catalunya i els complicats moments que viuen al sortir del centre penitenciari, incorporant-se, doncs, novament a la societat. Ho han publicat en forma de llibre i ho han titulat, com us deia al principi, Sortir de la presó, una aventura incerta, voluntariat penitenciari, valor de societat. Totes aquestes paraules en el títol. Edicions Icària i dins de la col·lecció Més fusta. Xavier, de seguida et pregunto pel llibre, però també volia preguntar-te, si et sembla bé, per aquesta vocació de ser voluntari a les presons. En què consisteix el vostre voluntariat? Què feu, exactament?
Bé, els voluntaris de Justícia i Pau fan moltes coses. Eh? Uh-huh. Alguns fan reforç a l'escola, a cada presó hi ha una escola d'adults,
sí.
Altres fan acompanyament personal, altres fan, desenvolupen activitats culturals, esportives, i uns altres fem acompanyament a la sortida en llibertat.
Uh-huh.
Fem el que fem, el per què ho fem, és per estar al costat de les persones que estan empresonades, per donar-los suport, per donar-los un cop de mà, per crear les millors condicions per quan acabin el compliment de la seva condemna, tinguin millors perspectives de sortir-se'n.
Uh-huh. Tu sempre has fet aquest acompanyament o també has participat d'altres voluntariats dins d'aquesta amalgama que tu ens explicaves?
Bé, jo he participat en alguna altra activitat, concretament sí. He fet algun taller d'activitats artístiques,
uh-huh.
I després continuo fent acompanyament personal, que vull dir, que vaig setmanalment, vaig a un centre penitenciari i parlo amb interns que en principi no els veu ningú, no tenen visites. No els va veure ningú.
Sincerament, l'àmbit de la presó m'és molt desconegut, però dins meu, t'ho comentava abans fora de micro, sento que és un entorn molt dur, molt complex, sense haver-lo viscut ni com a visitant ni evidentment com a pres. D'on ve aquesta voluntat d'acompanyar presos per tu, Xavier? Et resulta molt dur?
Mira, jo penso que aquest és un sentiment que compartim totes les persones que ens hi hem acostat a aquesta activitat.
Sí.
Quan hi anem, quan hi hem anat per primera vegada, se'ns obre una finestra davant d'una situació molt ignorada, del qual no en sabem gairebé res.
Uh-huh. És el que em passa a mi.
Sí, sí. Jo penso que aquesta és una situació molt comuna, però que jo, per exemple, quan hi vaig anar per primera vegada, se'm va obrir com un món que, a mesura que l'he anat coneixent, l'he trobat cada vegada més ric, també més complexa, en el que hi ha moltíssims elements,
uh-huh,
d'intents de sortir del pou, de refer la vida, d'il·lusions, de fracassos, de fantasies, de moltes necessitats afectives, de molta necessitat de confiança i d'autoestima. És a dir, que és tan ric de matisos, de colors, tot i que potser sí que predomina el gris, no?
Uh-huh.
Potser el color predominant és el gris, no? La paret, la reixa, l'aïllament, la solitud, les relacions com una mica forçades per un ambient repressor. Tot plegat per això, veus que hi ha molta vida, molta humanitat, moltes relacions encreuades, moltes interaccions i també moltes esperances i il·lusions.
És que, clar, ho estàs definint, la veritat és que m'ha atrapat molt aquesta definició que has fet, perquè és curiosíssim. Tu has parlat de grisos, de reixes, de parets, de tal, i tot això sona molt dur, però enmig has fet tots aquests matisos d'il·lusió, d'esperança, la paraula fantasia, has dit, que m'ha cridat l'atenció.
Sí, sí, si vols t'ho explico.
Sí,
perquè en el moment en què s'acosta la sortida en la llibertat, és molt fàcil crear un món que no té sustent, no té base.
És com una projecció.
Sí, com una projecció de tot allò que es vol fer,
sí,
i es vol ser, sense tenir les condicions reals perquè es puguin realitzar. Uh-huh. En aquest sentit, he esmentat la fantasia. Una de les nostres esforços, de les nostres tasques, és intentar rebaixar aquests nivells de fantasia perquè en la sortida de en llibertat no hi hagi un desinflament que sigui excessivament no superable per la persona. No sé si m'explico.
Home, i tant, que aquest cop contra la realitat, podríem dir, no sigui tan fort com podria ser.
Sí,
no?
Sí,
sempre
sí.
Existirà, no? Jo penso, un cop contra la realitat, però que sigui el més doncs això, el menys impactant possible.
Sí.
Tu no has estat pres tampoc, imagino, però has sentit el que és que es tanquin les portes, no?, a la teva esquena, quan has anat a visitar-los o tal. És un cop tan dur com sembla? Perquè tu ara em parlaves que la primera vegada se't va obrir com un món ple de matisos. Però aquell moment de dir aquestes persones senten com es tanca la porta darrere seu i no s'obrirà...
Sí, jo crec que totes les persones que ens dediquem a aquest tipus de voluntariat, tots tenim molt present el primer dia que hi hem entrat, no?
Uh-huh.
I és un tema recurrent el tema de les portes, no? Aquest sistema de doble portes que no s'obre la següent fins que no es tanca l'anterior, i això 3, 4, 5, fins a 6 vegades fins que arribes al mòdul, no? Això és una cosa que realment impacta, i sempre que ho comentem entre els voluntaris, tothom parla d'això, no? Però la porta és no només la porta que s'obre i es tanca, és el símbol, no? És la reixa, sí. És la concreció física d'un aïllament, d'una solitud, d'una certa sentir-se perdut en un món en què poden passar moltes coses, en què hi ha moltes tensions. La porta simbolitza moltíssimes coses.
Ara de seguida passem al llibre, de seguida, t'ho prometo. Però la presó, segons la teva experiència, és un mètode vàlid per reconduir les conductes? T'ho preguntaré d'una altra manera. És un càstig o és un mètode de reinserció?
Mira, és les dues coses alhora, suposo, i més coses encara.
I encara més coses,
sí, El que passa és que sí que jo voldria distingir...
Sí.
Clar, jo cada vegada m'agrada menys generalitzar. I sobretot amb el tema de quan penso en les persones empresonades.
És que has començat parlant de matisos, eh? Jo venia amb la idea de l'aïllament i tu has dit, bueno, hi ha molts matisos.
Sí, cada vegada m'agrada menys generalitzar. Però sobretot, jo diria que hi ha... Per a aquelles persones que nosaltres a Catalunya i a Espanya tenim un sistema penitenciari gradual, no? Gradual, que vol dir que a partir d'un temps de compliment de condemna, si les condicions han sigut favorables, si la persona s'ha adaptat bé al procés de tractament que el sistema penitenciari proposa, comença a sortir de forma progressiva, primer amb una sortida programada, després uns permisos que cada vegada van sent de més hores o de més dies,
sí.
Després pot arribar al tercer grau. És a dir, que hi ha un enfocament progressiu del pas de la presó a la llibertat, no?
Vale.
Aquest sistema, els qui són capaços de seguir-ho per les circumstàncies que siguin, aquests, quan arriba la llibertat definitiva, estan en molt millors condicions personals, mentals, psicològiques, etc., per tal que aquest pas a la llibertat sigui realment un pas a una nova vida, podríem dir, no?
Sí.
Ara, hi ha molts interns que per A o per B no s'adapten a aquest model progressiu, no? O que no hi volen entrar, o que si entren en un moment determinat fracassen. I llavors, aquests que, per exemple, obtenen la llibertat definitiva perquè ja s'ha complert la seva condemna i han de sortir, surten, per exemple, sense haver sortit de permisos. Persones...
Pot passar això, que
sí,
passen...
Sí, i passa molt. Penseu mentalment en persones que porten 6, 7, 8, 10, 15 anys sense sortir de permís, no? El pas a la llibertat és un pas a un abisme. Per això nosaltres el titulem una aventura incerta. No? Si això s'hi afegís que no hi ha suport familiar, que no hi ha xarxa social, les possibilitats de reinserció i de trobar una vida més o menys normalitzada són tan dificultoses, tan costa amunt que no sé.
Hi ha una pel·lícula, tot el que estàs parlant em ve a la ment aquesta pel·lícula, que m'encanta, ho sap el Ferran Capdevila, hem parlat molts cops d'aquesta pel·lícula, de fet estava en la base d'aquest programa, que és Cadena Perpètua, no sé si la coneixes,
sí.
un pel·lículot espectacular. Sí. Passa gairebé tota la pel·lícula en una presó, als anys 40 més o menys, als Estats Units, hi ha un moment que un dels presos, després de més de 40 anys d'estar allà a la presó, tu parlaves de 15 anys d'una persona dins de la presó, no?, el posen en llibertat. I l'experiència per ell és molt traumàtica en la pel·lícula, no? En la pel·lícula, en la ficció. No sap viure fora de la presó i acaba molt malament, evidentment. En la pel·lícula diuen que s'ha institucionalitzat, és la paraula, no? S'ha fet a la institució. Tu creus que hi ha presos que estan institucionalitzats, que estan tan acostumats a ser presos que després els hi costa tant al sortir?
Sí, 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 sí. És una situació molt, molt, molt clara, no? Són aquelles persones que no saben... que han viscut amb un corser, amb una vida tan pautada, sense prendre cap decisió sobre la seva vida, tot els hi ha vingut pautat, que inclús amb els professionals en qui parlen els contesten allò que saben que volen escoltar.
Clar.
I no el que realment senten.
Sí, sí.
Això és la institucionalització, no? I, a més, una cosa més greu encara, i és que les llargues condemnes i aquesta situació d'institucionalització fa que l'intern es consideri víctima del sistema i no sigui conscient dels mals que ha provocat i de les víctimes que ha provocat la seva actuació delictiva, no?
Clar.
O sigui que es fa com una inversió de papers, podríem dir,
sí.
I se sent víctima del sistema i això li és com una excusa per autojustificar inclús el seu delicte i la seva conducta posterior a la presó. I és
increïble.
És una situació molt complicada, no? Llavors, per això jo penso que tot el que sigui obrir portes, el contacte amb l'exterior és fonamental.
Fonamental.
I per això jo aquí situo el paper del voluntariat penitenciari.
I tant. No? La
nostra activitat modesta, però
és
com entrar un aire fresc, és com una vàlvula d'escapament per la qual es filtren elements que ajuden a neutralitzar tota aquesta situació tan viciada que fomenta el sistema tancat, no? Que per definició és la presó.
A mi em sembla, no sé com ho estaran visquent els oients, però em sembla fascinant el que expliques. I colpidor també, eh? Sí. Totes dues coses que són realment compatibles. Sí. Parlem un segon del llibre, sí. Ja estàs explicant moltes coses que estan ahí en el cor del llibre, no?
Sí, sí.
Però com va sorgir aquesta idea i com va ser el procés entre els quatre autors de dir, vinga, anem a plasmar-lo en paper i que la gent pugui consultar aquest llibre?
Mira, aquest llibre és un llibre coral, és una reflexió de diferents persones, no som aquests quatre, sinó de més voluntaris,
sí.
Que expliquen la seva vivència com a voluntaris en un acompanyament, com una espècie de, podríem dir, de mentoria, en el qual els centres penitenciaris ens demanen que voluntaris acompanyin a persones internes que estan a punt d'aconseguir la llibertat i que tenen una situació difícil. Sí? D'aquelles dos tipus de persones serien els que nosaltres ens demanen que acompanyem, aquelles persones que no han seguit una cadena de permisos, que no tenen, o que la tenen molt dèbil.
Els que ja detecten que els hi costarà.
Exacte. Llavors ens demanen que fem un aparellament d'un intern amb un voluntari, el voluntari actua com de mentor, uns mesos, unes setmanes abans de la llibertat, per establir un vincle, per conèixer-se i perquè el voluntari es faci càrrec una mica de quines seran les necessitats bàsiques d'aquella persona. I aquest acompanyament continua en el moment en què la persona aconsegueix la seva llibertat definitiva i aquest acompanyament pot durar entre 6 mesos, un any, dura el que dura. A la comunitat, un cop està en llibertat, aquest acompanyament és més complicat, perquè ve el xoc amb la realitat, allò que deia de les fantasies que es desmoronen, ve les dificultats intrínseques de la situació personal de cada persona, de cada persona ex-interna, si té addiccions, si té papers, si té edat de treballar, si té depèn una mica de les circumstàncies de cada persona. No?
Creus que l'administració pública té en compte les necessitats d'una persona quan surt de la presó, d'alguna manera, o no? O és una mica allò, ja s'ho buscarà la vida? Hi ha alguna ajuda que li preste l'administració pública?
Sí. Jo, en general es busca com una guia, una guia. Però alhora, una guia per aquella persona, i es preparen les situacions. Però alhora, en el moment en què surt, hi ha com un cert desentendre's. Hi ha com un cert...
O sigui, hi ha una preparació,
sí.
Però fins que surts per la porta. Quan surts per la porta, la preparació ja la tens feta.
Exacte.
I ja t'ho faràs.
I aquí, en aquest sentit, el paper del nostre voluntariat jo penso que és molt important.
Sí. Escolta, i la societat? Ja no només la societat es preocupa de donar una segona oportunitat a les persones que la necessiten, com ho veus això? Perquè l'estigma se'l treuen de damunt alguna vegada?
No, l'estigma és terrible, és una marca que el porten durant molt temps. Mira, la societat, el segon gran objectiu d'aquest llibre és sensibilitzar la societat, perquè ja pot fer l'esforç de canvi personal, de desistiment del delicte, de buscar una nova vida per part de la persona que surt de la presó i que aquest esforç l'ha de fer, No, clar, no, ningú li ha d'arreglar. És un esforç que ha de fer personalment i que no pot esquivar.
Sí, sí.
Però com pot ser que exigim que no torni a delinquir si col·lectivament, si sabem que ha estat a la presó, no li lloguem en habitació? O si no li donem feina i la donem a un altre? O si li tallem la connexió amb una xarxa social? Vull dir que el paper de la societat és fonamental. Hi ha aquests dos elements que juguen de forma dialèctica. La voluntat de portar una vida nova per part de l'ex intern i el com acull la societat aquesta persona és fonamental. Uh-huh. Si tanquem totes les portes, quina sortida té aquesta persona que ha passat 10, 15, 20 anys, 7, 8, tancat a la presó?
Porteu molta humanitat a les presons, ho estic comprovant i realment estic molt content d'haver-te convidat i d'haver-te conèixer perquè aquest tema em fascina. Porteu humanitat, trobeu humanitat també a dins de la presó? Quan
sí, sí, molt, molt. Penso que les relacions són molt complexes, no? Però la relació del voluntari amb la persona interna és d'una riquesa extraordinària. Ells distingeixen perfectament el que són els professionals del que són els voluntaris, no? I ja els professionals fan una tasca excel·lent, eh? Vull dir, no,
clar,
són nivells diferents, no?
Diferents.
Però les possibilitats que tenim nosaltres a nivell de relació personal és infinita. La gratuïtat, és una cosa que de vegades els costa d'entendre. Tu per què vens? I no tens res a guanyar, com si diguéssim, no? El fet de la gratuïtat. La certesa de que no seran jutjats, no, un dels criteris d'actuació nostra fonamental és no jutjar. Ells ja estan jutjats per la societat, estan complint la condemna, estan acabant. Nosaltres hem de mirar el futur, afavorir la seva autoestima, buscar la confiança, intentar animar-los si hi ha errors, si hi ha caigudes, veure què ha passat, si s'han equivocat, analitzar-ho, mai en pla d'enfonsar, al revés, de donar una mà. És una relació com molt... Jo he après molt. Jo sí que puc dir, no?, que jo m'he sentit... Em sento molt més persona des que he anat coneixent aquest món.
Hem de respirar després d'escoltar-te. Hem de recuperar l'alè. Xavier, escolta, on podem trobar el llibre? Llibreries, internet, suposo fàcil de trobar. Recordem el seu títol, Sortit de la presó, una aventura incerta. I jo imagino que per ser voluntari, per acompanyar-vos i fer aquesta tasca meravellosa que feu d'entrega, de gratuïtat, a través de Justícia i Pau, podem contactar amb vosaltres sense cap problema, a la pàgina web, no? Imagino. Sí. I allà hi trobaran adreces perquè la gent, si s'anima, doncs és una tasca que realment és increïble.
Sí, 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 sí.
Xavier Badia, geògraf, professor de secundària jubilat, entre altres coses, i ara voluntari en presons, en aquests acompanyaments de Justícia i Pau, i coautor d'aquest llibre, Sortir de la presó, una aventura incerta. Xavier, quina visita ens has fet? Moltes gràcies.
No, moltes gràcies a vosaltres.
I molts ànims a tot el que feu, que és increïble.
Gràcies.
Vinga, pauseta i seguim endavant.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
Ets tu, Àlex.
Sí, sóc jo, amb molt d'esforç, amb molta dedicació, Dios, amb molta devoció.
I altres persones que expliquen coses.
Un minut que passa de dos quarts de nou. Irene Brugués, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Bueno, gràcies per atendre'ns uns minuts aquí al Camins. Irene, la fe i la cultura diries que són un matrimoni indissoluble? Són dos conceptes i realitats que van molt de la mà, fe i cultura?
Ostres, depèn de quins àmbits, no? Jo crec que són dos conceptes que no s'associen, però en l'àmbit en què, bueno, en el 4 jo treballo, no? I en el cas de les monges benedictines, indiscutiblement. És a dir, quan parlem de monjos i monges i quan parlem de benedictinisme, ho associem terriblement amb el que és la cultura i el fet cultural. I potser no tant amb els femenins, no? Sinó sempre més quan parlem de l'àmbit masculí, però sí que és veritat que en aquest cas... Van agafats de la mà.
Les benedictines dels monestirs de Sant Pere de Puelles de Barcelona i Sant Benet de Montserrat han presentat oficialment el projecte ACUP, Àmbit Cultural de Benedictines, que és un projecte nascut el juliol del 2020, però que ha estat creat per conservar, gestionar i difondre el seu patrimoni documental, històric i cultural. La mare Maria del Mar Albajar, abadesa del monestir de Sant Benet de Montserrat, n'és la presidenta i la nostra convidada d'avui, durant uns minuts aquí al Camins, la Irene Brugués, n'és la directora tècnica i arxivera de l'àmbit cultural de Benedictines. Irene, quina és la teva tasca com a arxivera i directora tècnica? Com ens la podries explicar?
Doncs, bàsicament, la feina és de gestionar i conservar tot el patrimoni documental històric que tenen aquestes dues comunitats i també les comunitats filials d'ambdós monestirs, que són de Santa Maria de Puiggraciós i Santa Família de Manacor. Uh-huh. I, per tant, vetllar per la seva conservació, vetllar perquè es conegui, per difondre-ho a través de múltiples activitats que fem i atendre tots els nostres usuaris d'arxiu, investigadors, estudiants en pràctiques, doctorants... i gent a vegades simplement que fa recerca genealògica, però que també s'acosta a nosaltres. Per tant, atendre, sobretot, i molta feina interna d'intentar vetllar per aquest patrimoni per poder-lo deixar a les generacions futures.
Té pinta de ser una tasca molt intensa. De fet, la vostra principal tasca és la de conservar, gestionar, difondre el vostre patrimoni documental, històric, cultural, de les monges benedictines. De quin patrimoni estem parlant? Què porteu entre mans? Resumidament, perquè imagino que seran moltes coses.
Sí, però bàsicament el projecte va partir sobretot de la gestió dels arxius, perquè en els dos casos ens trobem amb arxius històrics que arrenquen al segle X i al segle XIII, respectivament, i que tenien una demanda per part d'historiadors i estudiants per poder accedir, per poder fer recerca, estudiar-los, per poder-los publicar i difondre. Uh-huh. I sempre havia... sigut una tasca que duien a terme les pròpies germanes de les comunitats, no? Sempre hi havia hagut una germana que era monja arxivera, que era la responsable d'aquesta custòdia i d'aquesta atenció. Però ja en les últimes, sobretot l'última dècada o dècada i mitja, les comunitats cada vegada se'ls feia més difícil fer aquesta tasca i poder atendre els usuaris amb totes les demandes actuals avui que ens podem imaginar d'atendre online, de catàlegs en línia, etc. I per tant, van contractar a mi com a tècnica perquè pogués fer aquesta feina. I bàsicament el patrimoni doncs, és la documentació històrica que han generat aquestes comunitats des dels seus orígens i per tant, això des del segle X i XIII fins avui dia. Uh-huh. Però també tenim patrimoni tèxtil, moble, d'orfebreria, pictòric, tot i que s'ha de dir que en el cas de les benedictines aquest patrimoni és molt reduït. Això és cert perquè són comunitats que totes dues han perdut les seves cases fundacionals i això vol dir que amb tots els trasllats, amb les guerres, les vicissituds de la història, doncs cada vegada han perdut un paper, podríem dir, no? Ja. O potser els papers no, però els mobles i els quadres sí.
Això es diu també en cada bugada és per un llençol, no? Diuen
exacte, això. Sí. En aquest cas amb guerres, però sí, és així, sí.
Una altra de les vostres raons de ser, Irene, és la de potenciar i fomentar el coneixement de la vida monàstica benedictina. Quines particularitats té aquesta vida monàstica? Canvia molt respecte als monjos, per exemple?
Sobretot perquè a les dones, al llarg dels segles, se'ls ha imposat la clausura. Pròpiament la regla de Sant Benet no contempla la clausura. I la regla és la mateixa tant per homes com per dones. Però la vida que han desenvolupat aquestes les dones, les monges benedictines, sí que al llarg dels segles ha canviat. El perfil, fins i tot en època, en els orígens, en època medieval, no és el mateix que puguem trobar entre homes. El tipus de vida que fan dins el monestir no és el mateix. I a més a més, a partir del Concili de Trento i amb la imposició de la clausura, doncs, òbviament, encara és més radicalment diferent. Però, a més a més, creiem que el fet monàstic femení té una idiosincràsia pròpia, té una manera d'entendre la vida en femení, que és diferent en el cas d'homes i dones. I, per tant, nosaltres volem posar de relleu aquest fet, no? que hi ha una visió diferent, que moltes vegades es parla molt dels homes, dels monjos, etc., però no es té tant en compte la branca femenina de molts ordres o de moltes vides, no? de la vida monàstica. I a vegades nosaltres pensem que és també fruit o una conseqüència d'aquesta invisibilitat, no? Tant de la dona que ha tingut al llarg dels segles a la societat i en el cas de les monges de doble invisibilitat, no només com a dones, sinó com a dones monges tancades, no? Perquè han patit aquesta doble censura i també s'hi ha incorporat l'element de la clausura. I, per tant, posar de relleu això i intentar, moltes vegades, quan venen els nostres usuaris o els nostres... els que participen a les nostres activitats es sorprenen, no?, que hi hagin les pròpies monges que participen i que formen part d'aquestes activitats, no? I diuen, ostres, però no són de clausura? Dic, sí, però són de clausura constitucional i, per tant, l'obertura dels monestirs avui dia no té res a veure amb la dels segles anteriors. I volem potenciar, a través d'aquest projecte, el que es vol és potenciar aquesta obertura i que la societat pugui conèixer aquesta idiosincràsia diferent d'aquesta vida monàstica femenina.
Sí. Ja per acabar, perquè se'ns escapa el temps, una frase que cada dia dic. M'ha cridat l'atenció en la descripció dels vostres valors destaca el concepte empoderament, que és un concepte que ha guanyat molta força darrerament, sobretot com a concepte feminista. Jo crec que té molt a veure amb tot el que ens estaves explicant en aquesta darrera pregunta. Però si vols matisar alguna cosa amb aquesta paraula, com l'enfoqueu vosaltres des del punt de vista benedictí, l'empoderament?
Precisament en aquest sentit, no, en què nosaltres som una entitat femenina, una entitat formada per dones, però que hem rebut un llegat de dones. I, per tant, creiem que el nostre deure és transmetre aquest llegat, fer-lo present, fer-lo visible i donar-li en la justa mesura la importància que va tenir. Hi ha molt tabú, no?, al voltant del que és la vida monàstica i religiosa femenina. Jo diria que més tabú que fins i tot en el cas dels homes. I aquesta voluntat del projecte, o fins i tot de les comunitats a través del projecte, és de poder arribar a espais, no?, de la societat que possiblement no hi arribaríem a través de la fe o de l'espiritualitat, però que a través de la cultura, a través de la història, a través del coneixement, de la recerca, del patrimoni, se'ls fa molt més proper i més entenible. I, per tant, la nostra idea és aquesta, és a dir, fer visible aquesta vida femenina i religiosa i espiritual, però des d'un punt de vista potser més holístic, més intergeneracional, és a dir, més proper a un llenguatge de la nova societat.
La Irene Brugués n'és directora, la directora tècnica i arxivera de l'àmbit cultural de Benedictines, i avui ens ha acompanyat per presentar-nos una mica, perquè és prou inabarcable tot el que porta entre mans, la tasca que porten endavant en aquest projecte. Irene, moltes gràcies i que vagi molt bé tota la tasca que feu, que porteu endavant. Gràcies.
Gràcies.
Vinga, pausa i totum.
Acompanya el teu Nadal amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us desitja bones festes.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68.
Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Hola, sóc el Pol Marçà i m'agradaria desitjar-vos un bon Nadal, un millor 2022, que la pandèmia no us robi el somriure i si Bruce Springsteen ve a tocar a la ciutat de Barcelona, ens veiem de concert.
Ràdio Estel us desitja bones festes.
Camins.
Quina relació tens amb l'alcohol?
Sí.
El 17% ha dit, de vegades em passo.
Ah.
Ai.
Ah.
Ai.
Hi ha reaccions a l'estudi.
El magazín del vespre a Ràdio Estel. Totum revolutum.
Seguim endavant, senyor Jordi Cerdà. Bona vesprada.
Bona vesprà.
Molt bé. Tu li treus la da del final. Cadascú s'ho adapta al seu estil.
Xa.
Xa. Xa, xa. Molt bé. Ostres, aquí m'has guanyat. Perquè el xa, us ho dic per tothom, els de l'equip i els que ens esteu escoltant, és la variant castellonenca del xe de València. O sigui, a castelló no diem xe, sinó que diem xa. I val per tot, eh? És multiusos. O sigui, és la riquesa castellonenca, aquí a Ràdio Estel, a Catalunya. Xa. Doncs xa, saludarem Guillem Pursals. Bona vesprada.
Bona
vesprada. T'has assustat, Guillem, t'has assustat.
Sí.
Bueno, encantats de tenir-vos de nou a tots dos, els nostres abanderats de l'opinió nocturna, que sempre és més perillosa i més inquietant. Escolteu, de seguida entrem en diversos temes, però, escolta, teníem una enquesta en marxa, m'ha donat aquest matí per preguntar a la parròquia de què voliu que parlem en vostra tertúlia. Els temes eren Nadal, pandèmia, Pokémons i Alexis Sánchez... I ha guanyat per poc, estic decepcionat perquè jo volia Pokémons, Guillem, pensant en tu, sobretot. Ha guanyat el Nadal. Bueno, Paula, molt ben tirat, Paula, molt bé. El Nadal, molt bé, ho hem fet, ho hem fet. Llavors, sé que és un tema que us encanta i us apassiona, ja, sí. Ho ventilarem ràpid. Canelons o escudella?
Escudella.
Canelons.
Molt bé, doncs tenim aquí el debat està fet, el debat de Nadal, i tenim opinions per tots els gustos. Per tant, ara... Tuit de Jordi Cerdà. És un retuit, perquè tu tampoc et prodigues molt en opinió personal, però els retuits te delatan, Jordi, els retuits te delatan. En junio de 2020, Ada Colau decía que si Nissan cerraba se acababa la buena relación e iba a tener problemas serios. Diciembre del 2021, Nissan cierra. Ella, la negociadora, mujer, llevándose la palma de la mano a la cara. Y acto y enseguida fas un alter retuit que diu... Si cierran Nissan con un gobierno de derechas, a esta hora Barcelona seria Sarajevo.
Evidentment, Barcelona cremaria.
Ha entrat com si... Saps allò la porta de Chiqueros? I de sobte, Guillem, com si obríssim la porta i surt allà el bou. I surt el bou.
Bueno, l'Ada Colau per mi és com el trapo rojo que li poses en el bou, sí, és evident, i jo pico de seguida. Ja vaig dir una vegada que havia treballat amb l'alcalde Trias i que per mi és un tema fonamental. Però és cert, l'Ada Colau, com he dit moltes vegades, és una falsa ocupa antisistema, sense estudis, sense carrera professional i sense res, i sense gestió. I va ser molt fort que fa un any, si no recordo malament, la seva primera tinent d'alcalde, Janet Sanz, va dir davant de les càmeres de televisió que ella i el seu govern farien, el govern municipal de Barcelona, farien el que fos possible per evitar que Barcelona hi haguessin indústries de l'automoció i que, per tant, anirien a tancar-les totes.
Home, jo ara, la lògica diria que si tinguéssim un altre contertulio que pogués defensar una mica, però ja et vaig preguntar una vegada, com defenses la gestió d'Ada Colau? I em vas dir, Guillem, quina gestió.
Exacte.
No? Quina gestió. Per tant, imagino que una mica també tens veu crítica cap a les gestions de Colau, en aquest cas. No?
Sí, però bàsicament pel mateix argument, per una miqueta pel mateix argument, igual que ara està passant en el cas de Cádiz. És a dir, per una banda es queixa la gent de que certa esquerra es queixa de que no hi ha llocs de treball disponibles als estillers, uh-huh. i al mateix temps diuen que no s'ha d'invertir en defensa. I dius, però aquests estillers són de defensa. Vale? Que poden fer diferents tipus de vaixells, vale? Que poden fer tipus, però costen bé un temps transformar-ho, si volen feina ràpidament, s'han de fer ràpidament contractes de defensa en aquest sentit.
Sí, però, Guillem, els cotxes no són militars, els de la Nissan.
No, però vull dir que és el mateix. No volem els cotxes, volem la Nissan, no volem la indústria de bèl·lica, no sabem què fem els parets de la indústria bèl·lica. És com...
Sí, és com contradictori, no?
És com contradictori.
És com contradictori. Bueno, doncs, tema ventilat, ja sabeu que aquí passem d'una cosa a l'altra. Tuit de Guillem Pursals, aquest m'encanta. És que m'encanten els teus, som molt fan. Diu, acabo de tenir un moment Chirac a Jerusalem amb una senyora que no parava d'empènyer per pujar al bus. Riu, tranquil, riu, tranquil. Ha estat avui. Ser una persona gran, dius tu, i reflexiones molt sàviament, no implica tenir impunitat si s'és maleducat. Tenim, és veritat que existeix com una tribu urbana, que són els avis, jo els dic els alcaldes de la calle, que una mica vale tot. I de vegades tu ho vas trobant, has tingut aquesta experiència avui, no?, una mica.
Sí, bàsicament el que ha passat és que estava pujant al bus, hi havia una dona amb un cotxet que l'estava aparcant al costat de les dues entrades, i una senyora gràcia, soy una senyora mayor, que no passa, i s'ha començat a pujar-nos de la cua. I
ja veus.
Tampoc cal posar.
Clar, no cal. I després, tu nombre de pueblo favorito.
Ah, sí.
Que a més m'ha tocat el cor. Perquè, clar, és Las Alquerías del Niño Perdido, que sapigueu que el poble favorit de Guillem Pujols...
El nom del poble.
Exactament, el nom, no el poble, perquè el poble no val per res, tampoc, ja t'ho dic ara. Las Alquerías del Niño Perdido a Castelló, just al costat de Burriana, per sí. A la vostra informació. I m'ha cridat l'atenció. I ara un tuit més seriós que us donarà que parlar. Última hora, un de Radio Estel, que ha retuitejat. Acord definitiu entre govern i En Comú Podem pels pressupostos de la Generalitat per al 2022, que permetrà la seva aprovació en el ple del 23 de desembre, pre-Nadal. Tindrem aquest regal, no? Nadalenc, els pressupostos, com ho veieu? Jordi, què et sembla l'aprovació dels pressupostos?
Bueno, a mi em sembla...
Content?
Jo la veritat és que sí. Bueno, de fet... No, estic content de veritat. Ja sé que rius, però estic content.
És que m'ha fet gràcia.
Perquè
és content, sí.
És cert que és molt incòmode per Esquerra Republicana i per Junts per Catalunya tenir un soci de govern com la CUP que és doctor no. És tot és no. O fa bon dia? No. Escolti, miri, anem a parlar? No. Entri per la porta? No.
Doctor no,
Són els doctor no. Llavors, clar, han aparegut aquests que eren semi-no, però bueno, algú s'ha guanyat.
Clar. Una mica hem guanyat aquí. Tu com ho veus, Guillem? Content,
ha sigut un acord molt interessant entre quatre partits. És a dir, tenim Esquerra per un costat, Junts per un altre costat, la dissidència de Junts per l'altre costat i els Comuns per l'altre. És a dir, tenim quatre partits que han acordat.
Qui és la dissidència de Junts?
Els que volen pactar amb els Comuns els pressupostos per no dependre de la CUP.
Ai, no tenies present, eh? Ai.
Ai, i t'has deixat els demòcrates, que aquests volen pactar amb la CUP.
Volen pactar amb la CUP, exacte.
Tothom us heu deixat a uns.
Ja estem parlant de cinc faccions diferents.
Bueno, per tant, com a mínim tindrem pressupostos, lo qual jo crec que seguirem avançant en la vida. Notícia. La postal de Nadal augmenta els rumors del retorn del rei emèrit. Seria passar les festes. Pensa que va reaparèixer... Per què rieu? És un tema actual, eh?
Sí, sí.
A veure... Avui ha reaparegut justament en un partit de Rafa Nadal allà als Emirats Àrabs, o no sé on està el rei emèrit. Doncs Joan Carles pot tornar a la Zarzuela, esperen moviments per viatjar a Espanya, i és una doble notícia monàrquico, no sé com qualificar, que diu que Bárbara Rey reacciona a la petició de su comparecència al Senat, i diu que anirà. O sigui, tindrem Bárbara Rey al Senat. Creieu que tornarà algun dia el rei emèrit aquí a Espanya o què?
Sí, però tornarà amb una caixa de pi.
Tu dius que no tornarà...
És, una, és un personatge absolutament incòmode pel rei Felip i per una bona part del, de l'establishment del govern. No, jo crec que trigarà a tornar, trigarà.
Trigarà? Tu com ho veus, Guillem? Creus que algun dia es, el posaran davant d'un tribunal? A aquest punt no arribarem, jo crec, no?
No, perquè en si mateix també és el que s'ha defensat des de la Fiscalia en moltes ocasions, i és que ben bé no se sap fins on arriba la seva culpabilitat o fins on arriba la, a la seva autoria, però en si mateix tampoc crec que torni en un termini curt. No crec que tardi tant a tornar com perquè no torni per la seva pròpia voluntat, sinó que crec que tornarà o tornarà per la porta del darrere, en algun
per
cas.
Per cert, que hem sabut també que ha mort el tinent fiscal del Suprem que investigava els comptes de Joan Carles I. Això ens recorda una mica el que està passant tal vegada amb la trama Gürtel, eh? Que en, bueno, sí, sí. En 12 anys han mort 12 persones que podien ser, bueno, implicades per demostrar com testimonis, no? Podríem dir.
És que no puc resistir a dir-ho. El primer testimoni de la trama Gürtel, me'n recordo perfectament,
sí?
El dia abans d'anar a declarar, era un senyor gran, era el tresorer del PP, el primer tresorer del PP, va aparèixer a les escales de casa seva, que no podia ni parlar ni respirar, amb tota la cara plena de blaus, tot el cos ple de morats, intubat, i va dir que, van dir, l'explicació era que s'havia caigut per les escales. Bueno, almenys no el van matar. Bueno, no va morir, perdó.
És que passen coses molt, molt estranyes. Llavors, tu creus que estarà algun dia el rei emèrit davant d'un tribunal, Guillem? No, no arribarem a aquest extrem. Eh? Això no passarà i no interessa. I serà, corramos un tupido velo, no? Que és una mica el que s'està fent.
Oh, no hi haurà ni velo. Serà
ni velo.
Oh, què ha passat aquí? No? Oh, vaja, per què pregunta? No sé qui és.
Exactament. Ah, molt bé.
No ah, sap... molt bé.
Jo no sé nada, no?
Me l'he encontrat... Ai, que crescuts els nens.
Me l'he encontrat així. Molt bona opinió. Escolteu, els contactes estrets, canviant de tema, hauran de tornar a fer quarantena encara que estiguin vacunats. Tenim una mica la situació pandèmica molt descontrolada, una mica no, molt descontrolada, la variant Omicron que comença a fer de les seves, i és una mica el tema estrella del dia. Jo crec que està una mica en boca de tothom. De tothom. En quin punt estem? Tornarem a les onades de fa mesos? Tornarem a un confinament? Jordi, estàs dient que no?
No, no, jo crec que no. A més, sí que és veritat que hi ha un, està desbocat, però les persones, la majoria de la població està vacunada amb més d'un 80% amb dues dosis.
Sí.
S'estan començant la tercera dosi. S'ha sabut que l'Omicron ja està confirmat que no és tan letal. O sigui, contagia un 44,19% més que la resta, però el seu grau de letalitat és la meitat que la variant Delta.
Sí?
Però, sí. Està confirmat.
Sí, sí, això, no, això és cert. És a dir, és el que diu ell. És una... Diuen que és molt possible que aviat sigui la predominant, però en si mateix la comunitat científica està esperançada perquè els efectes que té aquesta sobre el fet dels no vacunats i sobre els, és molt menors que no pas la variant Delta a dia d'avui.
Uh-huh.
De fet, els propis d'això de Sud-àfrica, que és on va aparèixer, per, on es va detectar una vegada, estaven tranquil·litzats de que la virulència havia baixat amb el, en aquesta variable.
Per tant, els àpats de Nadal no tindrem excusa i haurem d'ajuntar-nos amb la família, no? Serà una mica el tema.
Home, excusa, sí. Sempre pots fer així.
Clar.
Ja veuràs com
corren. És que passa que és una excusa que ja he fet servir molts cops i crec que ja no, comença a no colar. Llavors tindrem que anar i ja està, i a lo hecho pecho. El ministre d'Universitats, Manuel Castells, deixa el govern espanyol per motius de salut, segons ha informat fons de Podem, i el substituirà l'extinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats. El relleu l'ha formalitzat aquest divendres Pedro Sánchez, ahir mateix, en una declaració institucional a la Moncloa. Guillem Pursals, et veig divertit amb aquesta notícia, et sembla?
Sí, perquè és la persona que va crear el moviment dels comuns. És a dir, darrere de Colau, qui crea Colau, qui crea els comuns...
És el creador de Colau?
És ell!
Sí, sí.
És el principal ideòleg dels de l'espai comuns. I, per tant, és molt interessant, perquè amb la pugna aquesta de PSOE contra Yolanda, contra Podemos, contra tots amb tots, sí, que sembla una guerra medieval,
sí,
és un reforç molt gran cap a Yolanda Díaz, això.
Uh-huh.
I és un ministre que és el que està dient, és el principal ideòleg de Colau. Aquest senyor és el que agafa un paper i diu, vaig a crear Colau, una miqueta com si fos el doctor Frankenstein.
Sí, 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 és que m'ha sonat això. M'ha sonat el creador de... El
és
creador
que és així, de... és així, és la persona que hi ha al darrere de tot.
I en aquest cas, com veieu, bueno, tu, alguna bueno, opinió, Jordi?
Sí, una opinió. M'agrada molt el que ha dit de Frankenstein, més que no pas Pigmalió. I jo estic completament d'acord amb en Guillem Pursals, és una Frankenstein.
Directament.
Bueno. Directament, no és Pigmalió. No.
Solo dice usted, no jo, eh?
I el que està dient té tota la raó. També m'agradaria afegir que sempre hi ha un ministre de bandera roja. O sigui, ho deixa en Castells i ho agafen Subirats, un altre membre històric del PSUC de bandera roja, els pijos de Sarrià d'Extrema Esquerra dels anys 60.
I la seva tasca, que ha estat molt criticada...
Quina tasca?
Quina tasca?
Quin clar. Ministre?
Clar.
Ixe va dimitir fa 3 mesos i no ens hem adonat.
La notícia ha sortit ahir, però feia 3 mesos que l'home no anava a treballar.
On està Castells en la reunió? Fa 3 mesos que no el veiem.
I espereu que Subirat sigui una mica més actiu, com jo, o què?
Home.
A mi m'agrada, perquè jo dic una pregunta i es miren entre ells com escrutant-se.
En la línia de les tortugues ballarugues, que dic jo, és a dir, amb una velocitat galopant de tortuga asimptomàtica. I tindrem exacte un altre tio de bandera roja amb una capacitat intel·lectual propera a la d'un gibón, però després a l'hora de veritat no es trasllada amb una acció. És a dir, són grans pensadors, grans ideòlegs,
yeah.
Esquerra Caviar, Champagne Left, tot això.
Escolteu, ja per acabar, Un minut estroboscòpica és el primer single d'Antònia Font en 8 anys. Em poseu cara d'estranyesa. És un grup que ha tornat després de 2 anys. I la meva pregunta és, quin grup us agradaria que tornés? Un grup ja que ja no existeix. Mecano?
Queen?
Bueno, clar. És que això és una aposta segura. Seria complicat, que tornés Queen al complet. Realment seria complicat.
Anava a dir el quartet de corda de Lluís XIV, perquè l'estava escoltant avui, però...
Guillem, no defraudes, Guillem. I ja la darrera pregunta, que sé que la teniu a la ment, vull que em valoreu si creieu que el Barça passarà a l'eliminatòria de 700 de la Copa del Rei contra el Linares. Veus capacitat del Barça de Xavi per eliminar el Linares, Guillem?
No. Jo dic amb un somriure, eh? No.
Jordi, tu ets...
No, jo també penso igual que ell.
Igual que ell.
No té capacitat.
El Linares li fotrà 4 com si fos un Bayern qualsevol.
Com a mínim estan més motivats.
Segurament.
Per donar-me alegria.
Senyors, moltes gràcies per participar en la nostra tertúlia boja dels divendres. Avui superdinàmica, moltes gràcies. Que passeu un bon cap de setmana. I ens veurem ja després de festes, perquè divendres que ve tenim coses especials i no tindrem el tòtum de sempre. Farem coses diferents. Més casolanes. D'acord?
Bon Nadal,
Guillem. A cuidar-vos molt. I nosaltres que ja recollim.
Fum, fum, fum!
Doncs 2 minuts i mig gairebé i arribarem a les 9 de la vesprada, ja final de la nostra setmana. Bona vesprada, Maria José Mendoza.
Bona vesprada, Rafa.
Escolta, ja sé que t'he rebentat l'enquesta,
sí.
Però em venia bé perquè parlàvem del tot un revolutum i havíem de saber...
No ha canviat, en uns segonets no ha canviat.
Però
res.
Jo volia escoltar la teva veu perquè aquest és el final perfecte de la setmana, Maria José.
Bueno.
Que diguis una cosa, abans estava parlant amb una persona, no desvetllaré el seu nom, i em diu...
Sorpresa. La sí, Raga? Sí.
No era la raga. La raga no seria cap sorpresa. I m'ha dit, mira que m'agrada molt és Maria José, la secció de Maria José. Dic, clar que sí.
Però estàs inventant.
No, t'ho dic de debò. Després et dic el nom. D'acord?
Venga.
Doncs bueno, tenim ja el Nadal. Hem parlat de Nadal, Canelons Guillem i Escudella Jordi Cerdà. Gràcies, Maria José.
A tu sempre.
Gràcies per venir i per regalar-nos la teva presència.
És un plaer.
Jo, Canelons Escudella. Ah, tu Canelons Escudella.
Canelons.
Canelons, eh?
Sí, canelons.
Vale. Molt bé.
Doncs i paella.
Ara m'has agradat. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol, ejem, no feu brometes, capítol 69 de Camins, amb el Galdric de la Vesprada, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una persona muy amiga de sus amigos y que todo lo que gana lo da en casa, María José Mendoza, les renes de les xarxes socials, Mary Jou, a tope Mary Jou, i la clau de tot plegat, la enveja de la casa, la tenim amb nosaltres, Rabieu, resta de programes, Paula Moreno, a les vies de soia el muntatge musical. Us deixem amb els companys informatius Carla i Pere, rebossen informació que ara mateix desbordaran perquè us arribi a tope. Pels qui ens escolteu en la repetició de dilluns, bon inici de setmana de Nadal, fum, fum, fum. Pels del directe, bon cap de setmana de tot obert, no us deixeu portar pel consumisme, que és molt perillós. Nosaltres que marxem, agraïts per fer ràdio, per fer aquesta ràdio i per recórrer a diari els camins d'aquest programa. Dilluns, si TH no ens recol·loca com a aparca cotxes, ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Camins. Seguiu-nos.
I cuideu-vos. Cuideu-vos. Bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els camins.